Benvinguts en directe a la sintonia de la Cala Ràdio. Quan passen 5 minuts a les 12, comença una nova etapa en aquesta emissora amb un nou magazín als migdies d'aquesta sintonia. Comença el nou Sempre amb tu, Sempre amb tu, des de la Cala Ràdio. Ho farem amb la companyia d'un servidor i també de la ja veterana Fini Lleó. Fini, molt bon dia.
Què tal? Bon migdia.
Comencem una nova etapa, un nou magazín que es dirà Sempre amb tu i que tots els migdies, des de les 12 i fins la 1, us acompanyarà en directe al 107.3 i a ametllamar.cat. Avui comencem el nostre magazín, tindrem temps per la informació amb les notícies de la Cala Ràdio, sens dubte marcades per aquesta investidura del nou president de la Generalitat, el 130è president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont. Escoltarem les reaccions que hem tingut a nivell local, però també tindrem temps avui per posar un punt gastronòmic i nutricional.
Sí, perquè avui hem convidat a la Roser Martí, ella és dietista, ella és nutricionista, ja la coneixeu, i li hem demanat que ens expliqui alguns consells per a reduir aquests quilets de més que hem sumat aquests Nadals. Entre altres coses, ens ha recomanat exercici físic, caminar entre mitja hora i 45 minuts. També treurem-nos totes les begudes, les alcohòliques no cal dir-ho, però totes les que són refrescants. Escolteu-la d'aquí un ratet que...
Que ens donarà i prenem nota a partir després de l'informatiu a partir de les 12 i 20 minuts. Serà de temps al punt de la mitja d'entrevistar avui a l'alcalde de la localitat, Jordi Gaseni, que ens acompanyarà per tal de posar-nos al dia de les darreres notícies. Un alcalde que va estar present en aquest acte d'investidura, en el ple d'investidura del Parlament. Ens explicarà alguns detalls, però també desgranarem l'actualitat municipal, marcada també, sens dubte, per aquesta denúncia del grup de parlamentari de Catalunya Sí que es Pot dels abocaments de sauló a les platges de Calavidre i de Sant Jordi. I avui el nostre programa el tancarem amb un apunt cultural.
Pinzellada cultural amb Cala Cultura. Absenta, se'n diu aquesta secció, aquest apartat, que també ens acompanyaran al Sempre amb tu. I avui han convidat el primer guanyador del certamen Nit de Poesia al carrer de l'Ametlla de Mar, Julián Arribas.
Doncs amb ell tancarem el nostre temps del Sempre amb tu, que comença ara mateix, quan són les 12 i 7 minuts del matí. Anem ja amb la portada de l'actualitat d'aquest dilluns, 11 de gener del 2016, marcada, sens dubte, per aquest ple d'investidura, i és que Carles Puigdemont i Casamajor va estar investit aquest diumenge 130è president de la Generalitat de Catalunya, amb els 62 vots dels diputats de Junts pel Sí i amb 8 de la CUP. Els altres dos parlamentaris cupaires es van abstenir, que van ser Gabriela Serra i Josep Manel Busqueta, mentre que la resta de la cambra catalana hi va votar en contra. El resultat, doncs, ha estat de 70 vots a favor, 2 abstencions i 63 vots en contra. Puigdemont, que ha estat investit in extremis a poc més de 2 hores perquè expirés el termini legal. Si no hagués estat així, en aquest acord de darrera hora, el fins ara president Artur Mas hagués tingut que convocar unes noves eleccions anticipades aquest mateix dilluns. En el seu discurs, el nou president de la Generalitat va garantir que s'hi deixaria la pell i va assegurar que el full de ruta es manté intacte i que aplicaria la declaració d'inici del procés de desconnexió amb l'estat espanyol. Una investigació que, sens dubte, també ha donat reaccions a nivell local, de tots els colors. Anirem escoltant en els pròxims minuts el nostre programa. Comencem per l'alcalde del municipi, Jordi Gaseni, que recordem també és membre de l'executiva de l'Associació de Municipis per la Independència, associació que presidia fins ara Carles Puigdemont. L'escoltem a l'alcalde de l'Ametlla de Mar.
Bé, doncs molt positiu, desencallem el que és doncs, el mandat que vam rebre del 27 de setembre i bé, doncs això és una bona notícia. Ni que sigui doncs, in extremis, tot el que són doncs, les negociacions doncs, és difícil poder doncs, arribar a acords i bé, doncs, penso que és una molt bona notícia doncs, que finalment doncs, poguéssim tindre govern, perquè els ajuntaments necessitem el govern en marxa com els qui més, a part de que el procés doncs, no s'atura i que el procés doncs, ha de caminar i en estos mesos doncs, per a que es faci molta feina i també, doncs, torno a insistir, a nivell municipal necessitem doncs, tindre un interlocutor vàlid on doncs, poder expressar i buscar aquelles solucions a aquells problemes que ens hem trobat i que necessitem una solució urgent.
Solucions urgents, apuntava l'alcalde de l'Ametlla de Mar, en República, Jordi Gasean. Anem a l'altra part del pacte de Junts pel Sí, amb Joan Pere Gómez, des del grup de Convergència Democràtica, amb Joan Pere Gómez, que va estar present al Comitè Nacional hores abans d'aquest ple d'investidura i que valorava així també la decisió del president Artur Mas de fer un pas al costat i tirar endavant cap al procés sobiranista.
Des de l'òptica més personal, el primer que voldria dir és un agraïment molt fort i amb molt de sentiment al president Mas, perquè ha demostrat una vegada més que és segurament el polític amb més sentit d'estat que hem tingut mai a Catalunya. Ha sigut capaç de fer este pas al costat pel bé del procés, tot i que ell sabia perfectament que hi ha hagut molta gent que potser no ha estat a les altures del que es mereixia el país, però a l'última hora ha ficat per davant el país els seus interessos personals i de partit. Per això des d'aquí cal dir al president Mas moltes gràcies per haver, una vegada més, haver sigut la persona que ha donat sempre força en aquest procés i al final has fet aquest pas al costat perquè el procés no s'encalli. Per tant, moltes gràcies, president Mas. I segona cosa, agrair molt a Junts pel Sí que hagués sigut capaç amb la CUP d'haver fet aquest pacte i haver pogut tindre el nou president ara, el Carles Puigdemont, perquè pensem que és una persona molt preparada, una persona ara idònia per a tirar endavant aquest procés. Per tant, els que realment som independentistes, els que volem un estat català, una república catalana, no per a fer política, sinó volem una república catalana per a poder estar al costat de la gent i poder estar al costat dels problemes que realment li preocupa a la gent, com és l'atur, com són els temes dels desaucis, etc, etc, podem dir que ara estem a punt d'aconseguir aquesta eina, una eina que el que farà és estar al costat de la gent de Catalunya.
Un costat de la gent de Catalunya, sens dubte, que ve encapçalant l'entitat sobiranista, l'Assemblea Nacional Catalana, que també ha estat un dels interlocutors per aconseguir aquest pacte de govern, d'investidura per un costat, però també de govern entre Junts pel Sí i la CUP. Escoltem la coordinadora de la Cala per la Independència, l'Assemblea Territorial de l'Assemblea Nacional Catalana, Montse González, com valorava també aquest acord.
L'Assemblea, ja sabeu tots que ha sigut molt important durant tot aquest temps, mobilitzant a la gent, tenim en compte que els polítics han fet un gran esforç, però la societat civil també ha fet un gran esforç de mobilitzar-se. Fa molts d'anys que això va endavant, molta gent que ha estat treballant a la sombra, porta molta feina mobilitzar a la gent, fer tot això, totes les trobades que s'han fet a Barcelona, actes, i bueno, l'Assemblea també ha tingut el seu paper molt important dins d'això. Una de les funcions seria que es produïssin aquestes condicions, però també és molt important si volem formar un nou país, ja no només els membres de l'Assemblea, sinó jo penso la societat en general, tenim que fer un esforç, ajudar a que això pugui tirar endavant, perquè no oblidéssim que tot, la independència s'ha demanat en gran part per formar un país millor, per canviar les coses, perquè poguéssim tindre un futur millor per als que vindran detrás nostre, i, bueno, i amb això tots tenim que col·laborar de la manera que sigui en les nostres a los mitjans que humilment cadascú de nosaltres tinguéssim, i l'Assemblea, claro, com a entitat que ha promogut arribar fins aquí, pues d'ara endavant a treballar a tope.
Anem a escoltar les altres valoracions que ens queden pendents. En aquest costat de l'altra cara de la moneda parlem amb Antonio Espuny del Partit Socialista de Catalunya. Ell valorava més deficientment aquest acord d'investidura i demanava, sobretot, que es treballés per garantir un benestar social.
Bé, davant del ple d'investidura que va haver ahir al Parlament de Catalunya, el que penso que és que el govern, després de 4 o 5 mesos sense govern al nostre país, el que haurien de ficar-se és a ficar-se a treballar per a solucionar els problemes. Me va preocupar perquè en part se va centrar tot en la independència, en treballar per la independència. Jo crec que el govern de la Generalitat hauria de tindre dues línies. Una línia és el govern del dia a dia del país, de Catalunya, en tots els temes i en les competències que actualment tenim, i l'altra cosa són les intencions que pugui tindre a llarg plaç i a mig plaç en quant a intentar o no aconseguir la independència. Jo crec que la primera part i el primer aspecte és el més important avui per avui, després de 6 mesos de no govern, i l'altre pues, anar fent en les possibilitats que ens donia les normatives, el joc polític, etc, etc, i les circumstàncies polítiques que puguin haver al resto de país. I jo crec que és molt important el primer.
També s'expressava en aquesta mateixa línia des del Partit Popular Adrià Figueres, que seguia la tònica dominant, i també va ser el Partit Popular una de les formacions que en el ple d'investidura d'ahir va votar contràriament a que Carles Puigdemont fos president de la Generalitat.
Bueno, el resultat d'ahir al Parlament a mi me dona una sensació agredolça, d'una banda, ja que felicita el nou president de la Generalitat perquè comporta, perquè representa. Per l'altra banda, tots sabem que tot el sistema que s'ha segut fins ara és totalment atípic i jo, com a representant del Partit Popular, evidentment no estic a favor de tot el procés independentista que a partir d'ara, evidentment, encara es farà molt més aferrissat. Dit això, crec que també és molt aviat per fer unes valoracions determinades de cara al futur, perquè com que les situacions canvien molt ràpidament, haurem d'esperar uns dies per veure com se desenvolupa tot el procés. A tot amb això, penso que Catalunya ens mereixíem un altre tipus de política per a poder elegir el president de la Generalitat, i com a ciutadà espero que al final tot això desemboqui en una situació que sigui bona per Catalunya i, des del meu punt de vista, que poguéssim continuar estant dins l'estat espanyol i que entre tots busquéssim el millor camí perquè, en definitiva, tinguéssim la qualitat de vida que tots volem.
Sé que era un tema que prenia pols aquest cap de setmana a Catalunya. N'hi ha un altre que ens afecta més pròximament, de més proximitat, i és que les Terres de l'Ebre tornaran a sortir al carrer per rebutjar un nou pla hidrològic. Serà el pròxim dia 7 de febrer a Amposta, tot just un dia abans que la Comissió de Peticions del Parlament Europeu visiti el Delta de l'Ebre. La Plataforma en Defensa de l'Ebre va anunciar aquesta convocatòria de la mobilització en una concentració d'urgència que es va convocar divendres al vespre a Tortosa per rebutjar o el pla hidrològic de la Conca de l'Ebre, aprovat definitivament pel Consell de Ministres. Unes 250 persones van tornar a fer sentir la seva veu al crit de los rius vida i es preparen per tornar a treure al carrer les samarretes blaves amb el nus fini.
Mobilització popular i lluita jurídica per combatre el que consideren una nova amenaça per la supervivència del Delta de l'Ebre. Una gran mobilització el 7 de febrer a Amposta que compaginarà amb les seves queixes a la Comissió de Peticions del Parlament Europeu i a la Comissió Europea. A més, tornaran a presentar una denúncia al Tribunal Suprem, com ja van fer amb l'últim planejament i que encara no té resposta. L'objectiu és que es derrogui el pla perquè l'excés d'usos del cabal a l'Ebre i la retenció de sediments són la mort física i la desaparició del Delta, assegura una de les portaveus de la plataforma, Susana Abella.
Sí, el pla de l'Ebre, igual que va fer l'anterior, s'ha valorat juntament amb els altres plans de l'estat espanyol. De totes maneres, el pla de l'Ebre és el pitjor pla de la conca d'Europa. I no ho diem nosaltres, ho diu les institucions europees i ho diuen els experts. Val? Perquè en tota Europa no arriba a 1 milió d'hectàrees de regadiu i la meitat d'aquestes estan a la conca de l'Ebre. I en tota Europa, ben just que es plantegen 100 nous embassaments i la meitat estan a la conca de l'Ebre. Per tant, és el pitjor pla en diferència de la Unió Europea, i no perquè ho diguéssim nosaltres, sinó perquè així ho ha dit la Comissió Europea.
Abella recorda que el pla és el mateix que va dissenyar el ministre Arias Cañete fa 2 anys i que el govern espanyol no fa res per millorar-lo ni incorporar el que se li ha demanat des de la Comissió Europea. La plataforma nega que el planejament compleixi amb les directives europees i confia que Europa l'aturi.
Mentrestant, la Generalitat i els ecologistes rebutgen el pla hidrològic de l'Ebre. Els regants de les Terres de Lleida ho miren amb bons ulls. Asseguren que si s'augmentessin els cabals ecològics podria faltar aigua per als cultius i es posarien en risc infraestructures com el Segarra-Garrigues. Les comunitats de regants lleidatanes sempre han donat el suport al pla que acaba d'aprovar el govern espanyol perquè consideren que dona garanties d'aigua als recs d'aquestes comarques. A més, confien que al març arribi el vistiplau definitiu de Brussel·les. Les altes temperatures d'aquest hivern estan afectant l'horta de temporada d'arreu de l'Estat. A les Terres de l'Ebre s'està veient especialment perjudicada la cooperativa agrícola de l'Aldea, dedicada en aquesta època a la producció i comercialització de verdures i hortalisses d'hivern, com l'enciam, l'escarola, el coliflor i el bròquil verd. Unes varietats que es van plantar durant els mesos de setembre i octubre de forma escalonada, per setmanes, per tal de repartir la producció entre els mesos de novembre i febrer. Les altes temperatures fora de l'habitual de la tardor i l'inici de l'hivern han avançat les collites i han col·lapsat els mercats. La cooperativa calcula que s'han perdut un 40% de la producció prevista per aquest hivern, en què s'havien plantat entre 3 i 4 milions de plantes en camps de conreu de la zona. En aquest sentit, confien que la campanya de primavera sigui millor que l'actual, tot i que les previsions que la meteorologia pugui fer una mala passada de nou al sector. Una situació meteorològica que, sens dubte, ve marcada per un desembre força càlid i no pas fred, i on també tenim unes dades meteorològiques força significatives.
Sí, perquè 16 de les 131 estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya amb més de 10 anys de dades han registrat aquest divendres la temperatura més alta en un mes de gener. Així, per exemple, el valor més alt ha estat a Aldover amb 25 graus, igualant la registrada el 19 de gener del 2007, seguit de Benissanet amb 24,3 graus, superant els 23 graus també del 19 de gener del mateix any, quan també es van assolir el valor més alt al Perelló amb 22,9 graus i que ha quedat superat amb els 23,8 graus d'avui. El quart valor més elevat s'ha produït a l'Ametlla de Mar amb 27,7 graus, superant en 1,1 graus el rècord del 27 de gener del 2003. A l'Observatori Fabra de Barcelona s'ha marcat un nou rècord amb 21,8 graus, superant els 20,9 graus del 29 de gener del 1944.
Ja ho podem dir, que aquest mes de desembre ha estat força càlid, quasi bé un grau per damunt, ara fa quasi bé 15 anys per darrere. S'ha notat, per això, que aquest desembre no ha estat congelat?
Ha estat preciós. Les platges, la gent ha gaudit, i un temps meravellós, que disfrutem-lo, perquè, com solen dir, ja ho pagarem, ja ho pagarem.
Com sempre, també nosaltres, en aquest moment del dia, anem a aportar-vos quina és la previsió meteorològica per la jornada d'avui.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
Comencem la setmana, ho fem amb el Servei Meteorològic de Catalunya i amb la Carme Farnell. Bon dia.
Bon dia, comencem la jornada i ho fem amb el vent com a protagonistes. Espero que vagi bufant amb intensitat durant tot el dia a la zona de les Terres de l'Ebre, però sobretot ho farà cap a les parts més altes, des d'aquí el servei s'ha activat un avís de que aquestes ratxes podran superar els 35 metres per segon en alguns sectors. També cal destacar que arran de costa serà al final del dia quan tendrà a reforçar-se. També amb tan vent, el que fa és que la mar estigui alterada i especialment estarà durant el matí. Al llarg del dia també cal dir que aniran creuant algunes bandes de núvols, a hores d'ara estan deixant algunes precipitacions febles, però s'espera que aquests núvols vagin a menys i de cara a la tarda ja dominarà el sol. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Ara mateix a l'Ametlla de Mar la temperatura és de 16 graus centígrads i la humitat relativa del 47%.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Un hivern que sembla fini, que no tindrem força verdures i hortalisses de la nostra horta del Delta de l'Ebre. Aquests temps tan diferents han fet que els productes d'hivern doncs se'n vegin ressentits i no acabin de sortir les collites que esperàvem. Tocarà portar de més amunt, però segur que aquests productes que han mencionat potser són protagonistes de la següent secció que presentem avui al Sempre amb tu.
Sí, perquè parlem de gastronomia, parlar de gastronomia és parlar d'àpats, és parlar de menjar, i més que res volem menjar light, diríem, menjar bé per posar-nos una miqueta a punt per preparar el nostre cos de cara a la festa major que arriba i de cara a les festes la miqueta que m'ha posat, que hem deixat enrere, però més que menjar, també molt d'exercici físic.
És clau combinar nutrició amb activitat física, sobretot per a posar-nos una miqueta tots en forma. Serà la nostra primera secció del Sempre amb tu, serà el primer club de gastronomia. Avui la Fini Lleó conversarà amb la Roser Martí, una nutricionista local, que ens donarà alguns apunts, alguns consells per tal de posar-nos en forma després, com dèiem, d'aquestes dates nadalenques.
I el Sempre amb tu arriba aquest apartat que t'acompanyarà tots els dilluns, el Club de Gastronomia. Tindrem una cita en la gastronomia des de diferents àmbits. Cada dilluns aniran passant també diferents convidats que ens aconsellaran. I avui, per començar temporada, i després d'uns dies d'accessos, si més no, menjat diferent durant aquestes festes, voldríem parlar amb Roser Martí, perquè ens aconselli una miqueta. Roser, benvinguda de nou, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, Roser, què tal? Com han anat les festes?
Bé, una miqueta curtetes, no?
Curtetes, sí? Bueno. A mi se m'han fet llargues. Roser, diem, no menjaré, me cuidaré per no agafar aquells quilets de més, però quan veus tot el que es fica a taula és que no
sí,
pots dir que no,
eh? Irresistible.
Som massa exagerats?
Una miqueta. Tot depèn dels hàbits que té cadascú, eh? Això és molt relatiu. Hi ha gent que continua, només es passa els dies de les festes que toquen, i n'hi ha que es passen, doncs, els 20 dies de festes.
Bueno, però els torronets, les borranyes, els bombonets, vull dir, a taula no falten, clar. I la sobretaula, que mos assentem, uh-huh. I també per pair bé, també mos belluguem poquet, eh? Quins consells mos podries donar una miqueta per estos quilos que hem agafat de més? Parlem de dietes ràpides, dietes d'estes màgiques, o no? Fem-ho bé. Què ens aconselles? Què podem
fer? Però, dietes màgiques no existeixen, sí. Això de perdre 5 quilos en una setmana, saludable no ho és, gens. I el millor és portar una dieta i una alimentació equilibrada i variada tots els dies de l'any. Vale, hi ha dies que, doncs, perquè siguin festes, perquè sigui Nadal, perquè són reis, ens podem passar una mica, però en principi si ens podem passar, s'ha permès passar-nos, bueno, i va bé passar-nos de tant en tant també. El que passa és que hem de portar la dieta variada i equilibrada els altres dies de l'any. Llavors, per aquests dies, si hem agafat una miqueta de pes, l'ideal seria, doncs, sobretot, fer molt d'exercici físic. Si no ho fem, que hi ha gent que, bueno, té la idea de que 45 minuts o mitja horeta de caminar al dia és l'ideal, bueno, això és el mínim que hauríem de fer. El que s'ha de fer és caminar, ¿vale? Uh-huh. Però fer una activitat física tipo anar a córrer, fer natació, ballar inclús, anar en bicicleta, que serien les activitats que més calories gastem.
És a dir, tu mos recomanaries, de moment, bellugar-mos. En principi, sí. Caminar mitja horeta, tres quarts cada dia. I a més...
Això és el mínim que hem de fer.
Mitja horeta, tres quarts, caminem. I a més, alguna activitat sumada a aquesta, no?
Uh-huh. Sí.
Ballar?
Si pot ser diàriament. Si només podem 5 dies, doncs 5 dies.
I quant de temps l'hauríem de fer l'altra activitat?
45 minuts, una horeta.
És a dir,
si podem dues horetes i tenim disponibilitat d'horaris, doncs evidentment, si podem fer dues horetes, millor.
Molt bé. Intentem ballar, intentem, si no, anar en bicicleta, o podem anar al gimnàs, sí. I si més no, caminem. Uns 3 quarts d'hora cada dia.
Sí.
Què més podem fer?
Què més? Pensar abans de menjar. Això és molt important.
Pensar?
A vegades... Sí.
Pensar, sí. Digues.
Pensar abans de menjar, sí. A vegades, doncs, bueno... què faré per dinar? El primer que trobo, no. O sigui, el primer que trobo, no. Hem de pensar com he de fer una dieta variada, una dieta equilibrada, i llavors, bueno, a vegades no ens apeteix sempre menjar allò. Però ho hem de fer per equilibrar més o menys el dia. Això és molt important.
Una dieta, una dieta una mica depurativa, ara ha passat festes o no? I fem una dieta traient-nos greixos...
Simplement una dieta eliminant tot el que és la dieta bàsica i saludable, com els 5 punts bàsics, diguem, seria res d'embotits ni formatge, són productes que porten molta sal i molt de greix. A més... totes les carns aquestes processades, tipus embotits, frankfurt, s'han relacionat, bueno, ja suposo que molta gent ho ha vist en els últims mesos, que s'han relacionat molt amb el càncer colorectal. Això seria una cosa, treure embotits i formatges, pel tema del greix i de la sal. Va? L'altra cosa seria les begudes ensucrades. Begudes ensucrades o begudes refrescants, com li vulguem dir. Tot el que són begudes fora de l'aigua, cuidado amb les etiquetes i llegim-les perquè solen portar molt de sucre. Val? Això també és un factor que hem de traure. L'alcohol. Val? L'alcohol, doncs, bueno, ja ho vam dir tots dies, que l'alcohol protegeix cardio saludablement, Però bueno, s'ha vist recents investigacions que no és així, que al contrari, que és perjudicial pel sistema cardiovascular. A part de que és carcinogènic, que és addictiu, que és neurotòxic, bueno, una sèrie de coses que realment són desavantatges davant d'avantatge. Estem al tercer. El quart consell seria, sobretot, eliminar la bolleria i tot el que són galletes. Si en tenim a casa, és molt fàcil caure. Si no en tenim, doncs, bueno, doncs no hi pensarem. Potser un dia passarem per davant d'algun fruita o d'alguna botiga i ens apetirà menjar-me un croissant. Doncs ens el mengem i ja està, i no passa res.
Però és un dia no puntual, res. No?
Clar.
No és una...
També ens hem de permetre un capitxet de tant en tant. Val? Però més que res és això, i sobretot el tema dels excessos. Pues, bueno, intentar no aixecar-nos de la taula amb mal de panxa o tips. O sigui, ens hem d'aixecar bé, que poguéssim fer l'activitat física i que no ens agafi aquella soneta que agafa quan mengem molt.
Quan t'agafa soneta és que has menjat massa, Roser?
Bueno, necessites més energia per a la digestió i és més fàcil que t'agafa la son més aviat.
Aquella nyonyeta, no? Que
diem? Sí.
A banda d'eliminar o intentar no menjar tot el que ens has dit, traiem fregits, no? Rebossats, ni que ho fiéssim a casa, una dieta més planxa, bullit.
Per baixar de pes aquests dies, sí. Això no vol dir que si fem, per exemple, un peix fregit a casa, no sigui saludable. Evidentment, si el peix és fresc i li estem posant la farina i l'oli d'oliva, saludable ho és. El que passa que, clar, si volem baixar de pes aquests dies abans de Candelera, o baixar els quilos que hem augmentat ara, doncs clar, eliminem el fregit i substituïm per planxa, que agafa menys oli.
Hi ha alguna dieta depurativa per baixar una miqueta abans? O no? Millor fem-ho a poc a poc, com molts dies.
Dieta depurativa és fer 4 menjades al dia, 5 menjades, això dependrà de cadascú, i sobretot menjar molta fruita, molta verdura, coccions molt suaus, que no hi haguen rebossats, que no hi haguen fregits, que no hi haguen moltes salses. Per exemple, doncs volem fer, avui m'apeteix, uns espaguetis. Val? Vale, podem fer uns espaguetis, però no cal que li posem carn picada de vedella, que és més grassa. Doncs el podem fer amb gambetes, per exemple, i una llet saltejat, i si volem una tomateta, una tomateta. Val? Buscar coses més senzilles, que no hi hagi tant de greix i tant d'oli.
Com deies abans de començar, pensem, no? Abans de sentar-nos a la taula, pensem el que menjarem. Roser, moltes gràcies per aquests consells. Parlarem en un altre programa més endavant i ja veurem com ens aniran. De moment, a recuperar-nos d'aquestes festes i a posar-nos guapes de cara a la festa major.
Molt bé.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Consells que ens plantejaven la Roser Martí, dietista i nutricionista, la Fini, en aquest primer Club de Gastronomia. En res, hi tornem amb l'entrevista amb l'alcalde de l'Ametlla de Mar, Jordi Gazeni, per posar-nos al dia de tota l'actualitat. Serà després d'uns breus consells publicitaris. Ara mateix hi tornem amb el Sempre amb tu. Comencen les rebaixes a 7 estels. Tota la roba de nens en liquidació per 8 i 12 euros. I troba també la teva roba de personatges. I per als adults, homes, dones i complements en rebaixes del 30 i el 50% de descompte. Durant tot el mes de gener, aprofita-ho. Al carrer Pau Casals 24 de l'Ametlla de Mar. 7 estels.
Josep Tomàs Margalef. Assessoria d'empresa, assessoria fiscal i assessoria laboral. Josep Tomàs Margalef. Comptabilitat d'empresa, assegurances generals i gestions. Josep Tomàs Margalef. Al carrer Andreu Llambrich 57 de l'Ametlla de Mar. Telèfon 977 45 64 22. El número de fax és el 977 49 34 00. A l'assessoria Margalef li oferim professionalitat, atenció, dedicació i servei. Assessoria Josep Tomàs Margalef.
Restaurant Esmeralda comunica a tots els clients i públic en general que estarà obert durant totes les festes amb la seva carta i menús habituals. Restaurant típic de la costa amb cuina nacional i internacional. Plats típics de les nostres terres. Paella i parrillades de peix i carn. Disposem de terrassa ajardinada amb jocs infantils. Ens trobaràs a la urbanització Tres Cales de l'Ametlla de Mar, cantonada carrer de la Piscina amb Avinguda Calafort. Per reserves, truquens al 977 48 64 53 o al 659 57 06 69. També ens trobaràs a restaurantesmeralda@gmail.com. Restaurant Esmeralda.
Les 12 i 36 minuts en la sintonia de la Cala Ràdio, en les diferents reemissions i a través del nostre portal web de la Cala RTV. Seguim en directe en el nostre primer Sempre amb tu d'aquest 2016 i també d'aquesta nova temporada. Avui estrenem també el nostre espai d'entrevista, que a partir de les 12 i mitja tindrem cada dia amb diferents convidats al nostre estudi. Avui ens acompanya, per començar i per obrir aquest programa, l'alcalde de l'Ametlla de Mar, Jordi Gaseni. Senyor alcalde, molt bon dia.
Bon dia.
Un dia especial per a vostè, entenc, també després d'aquest ple d'investidura en el qual ja hi ha govern a la Generalitat, un govern sobiranista, un govern a favor de la independència i que arranca, sens dubte, amb molta, molta embranzida.
Sí, és un dia especial, però també doncs, englobar de que és un començament d'any i que també doncs, estem amb les piles carregades doncs, per encetar doncs, un any on han de passar moltes coses, igual a nivell municipal, com des d'ahir, doncs confirmat també a nivell de país, i això és una cosa doncs, que també ajuda a que ens engresquéssim una mica tots a nivell local, per suposat, doncs, com comprendreu, doncs, és molt important que el govern del país doncs, estigui ben establert i que hi ha camini, perquè hi ha moltes coses que ens han d'ajudar a resoldre. I també doncs, a nivell de país, doncs, també veure com bé doncs, podem tirar endavant doncs, en aquell mandat del 27 de setembre amb un nou president, amb un nou govern i també doncs, engrescats perquè això doncs, mos fa tindre esperança de que les coses aniran sense dubte a millor.
Abans de començar a parlar d'aquest ple d'investidura, de l'acord in extremis que es va produir aquest cap de setmana, permeti'm que faci referència a aquest programa, el Sempre amb tu, un nou magazín que arranca avui, que també ve en aquesta línia dels mitjans de comunicació de donar una nova resposta a tota la societat calera, d'obrir aquesta emissora a tothom. Entenc que també és una molt bona valoració per la seva part, doncs, el primer convidat d'aquest programa. Una mica també és l'intenció, no?, que els mitjans de comunicació locals, que la Cala RTV com a grup de comunicació amb la ràdio, amb el portal web, doncs donin aquesta nova dinàmica, amb aquest nou magazín també diari de 12 a 1.
Bé, doncs no cal dir-te que és tot un honor poder obrir i començar doncs, amb aquest programa i bé, doncs desitjar-vos tota la sort del món i èxits doncs, perquè aquest programa doncs, agradi i que se senti doncs, un programa doncs, que la gent pugui participar i que també pugui incloure doncs, diferents doncs, aspectes doncs, que trobéssim la importància dins del nostre poble.
Anem a parlar una mica d'aquest cap de setmana, una miqueta mogut, perquè hem tingut les notícies han anat sortint amb comptagotes, però anava tot molt accelerat. Vostè va estar ahir al ple d'investidura al Parlament. Recordem que vostè és membre de l'executiva de l'Associació de Municipis per la Independència, del qual el nou president de la Generalitat n'era president, encara en segueixen president. Entenc que hauran de fer algun recanvi dins d'aquesta Associació de Municipis per la Independència. Com va viure aquest dia des del Parlament i també a través del seu grup polític? A més, com se va viure aquestes hores prèvies de la negociació i del finalment acord i investidura del nou president?
Bé, doncs ahir va ser un dia dins de tot més tranquil, no? Que no doncs, dissabte o divendres i fins i tot dijous al matí, on també vaig tindre l'oportunitat de poder participar una mica de les converses amb la gent de l'ESCUP, on doncs, estàvem citats doncs, per fer una de les primeres reunions entre l'Associació Municipis per la Independència, en aquest cas doncs, presidida pel molt honorable president Carles Puigdemont, i en aquest cas doncs, vam poder compartir amb diversos diputats de la CUP una de les primeres reunions on pues, bueno, va ser un goig doncs, veure com aquesta voluntat una mica doncs, és un home el president és un home de consensos, un home doncs, que ve doncs, que ha estat alcalde, que és un home doncs, molt, molt directe però a la vegada també molt planer, que sap escoltar. I això també jo crec que també va ser una de les coses doncs, que va ser important que veguessin doncs, aquell grup doncs, que en principi doncs, tenia que donar aquest suport, i com a cosa de dos grups, no? De Junts pel Sí i de la CUP, doncs, poguessin arribar finalment a aquest acord que es va precipitar, sobretot doncs, lo dissabte, i que d'un dia per l'altre doncs, bueno, ja es convocava este ple d'investidura, on doncs, dins del goig i de la satisfacció doncs, de que podíem salvar aquell mandat del 27S i no tornar a convocar unes altres eleccions on sempre es va votar, però ara portem doncs, una seguida doncs, que la gent doncs, se veu el cansament doncs, de la gent i era necessari doncs, ja posar fil a l'agulla i tirar endavant amb tindre un president, que poguéssim doncs, establir doncs, un govern que estos dies, avui mateix ja s'estava treballant, bueno, ja fa dies que està treballant, però que estos dies doncs, anirem veient, doncs, sortiran quines conselleries doncs, hi han i a partir d'aquí, doncs, bueno, secretaries generals, direccions i també doncs, delegacions i com se va conformant una miqueta tot el panorama doncs, a on a nivell local és absolutament necessari que ja poguéssim tindre en aquell interlocutor a on doncs, anar a poder a demanar aquesta doncs, ajuda, a reclamar aquesta doncs, ajuda que necessitem. No? Aquí doncs, bueno, parlem des de la residència d'avis fins a qualsevol problemàtica econòmica que tenim. Doncs, una mica necessitem aquest interlocutor que per part meua, i penso que puc dir-ho doncs, a nivell doncs, de l'Ametlla de Mar, jo crec que hem d'estar molt contents perquè tindrem uns bons interlocutors a l'altra banda de la taula i amb això doncs, estem esperançats i també plens doncs, d'alegria de que així sigui i que a més a més doncs, lo procés doncs, de que tots som partícips o la gran majoria de la gent som partícips doncs, pugui tirar endavant.
Sobre aquest, per tant, aquesta dinàmica, diguem-ne, fora de la part del procés independentista, aquella rutina habitual, aquella dinàmica habitual de negociacions, de relacions habituals entre els òrgans de govern nacionals i els locals, per tant, doncs, diguem-ne que en aquest nou govern segurament, doncs, a part de l'activitat, com dèiem, del procés que encamina segons doncs, ja van signar ahir i van ratificar en la investidura, també doncs, aquella dinàmica habitual dels ajuntaments, de les relacions amb la Generalitat, etc. Era un nom, el de Carles Puigdemont, que no havia sonat en les travesses dels últims dies, era un nom que no es venia, no es posava damunt de la taula, una mica ja després de l'acord, se sabia que podia ser Carles Puigdemont alcalde de Girona i president de l'Associació de Municipis per la Independència el que finalment acabaria sent el 130è president de la Generalitat o va ser una cosa d'última hora? I l'altra pregunta, si haguéssim anat a l'escenari de les eleccions, quines conseqüències això hagués pogut portar? Junts pel Sí s'hagués reeditat, no s'hagués reeditat, hi hagués hagut una baixada dels vots independentistes després dels grans resultats que va tindre en Comú Podem en les passades eleccions a les Corts Generals generals, tant al Senat com al Congrés, van tindre molts, molts bons resultats, també aquí al municipi com a segona força votada. Una mica, aquesta és la perspectiva, no? Hagués sigut... Teníem el nom de Carles Puigdemont ja damunt la taula fa mesos, i l'altra, les noves eleccions que haguessin comportat.
Són dues coses que demanes saber, que la primera només mos ho podria contestar el mateix Carles Puigdemont. Se sabia, la veritat és que si se sabia s'ha guardat molt bé, fins dissabte a primera hora se sap doncs, que se li comunica amb ell, i fins a l'entrada doncs, amb un cotxe doncs, amb els vidres foscos al Palau de la Generalitat doncs, a la tarda doncs, no s'arriba a saber tot això, no? De totes formes, sí que cal dir que el Carles Puigdemont doncs, era una mica ja a tiro passat, o sigui, una vegada els fets ja ocorreguts, doncs agafes i veus, i si ho analises bé, doncs és una persona doncs, que té un perfil on des de al capdavant de la presidència de l'Associació de Municipis per la Independència, que tinc el goig de poder compartir junt amb ell dins de l'executiva, és una persona que ha tractat amb moltíssims alcaldes de molts de diferents colors polítics i que és una persona doncs, que està molt valorada i que realment jo crec que una grandíssima part del món municipal doncs, està molt satisfet doncs, de que qui era el president de l'Associació de Municipis per la Independència, que estem parlant de la gran majoria de municipis del nostre país i forma part, doncs, poguéssim tindre un president dins del procés també doncs, que estem vivint i a més doncs, tenint en compte que té un gran valor, que és una persona que busca els consensos i amb un govern on sí que estem parlant de Junts pel Sí i la CUP, però hem de tindre en compte també que és un govern format per Esquerra Republicana, Convergència Democràtica i les CUP, ni que sigui doncs, donant suport, serà molt necessari doncs, que hi hagi una figura com és l'actual president, recentment nomenat president de la Generalitat, el Carles Puigdemont. I l'altre, doncs, també és una cosa que no sabrem què hagués passat si haguéssim anat a eleccions. La veritat és doncs, que escoltant a la gent també doncs, i sempre parant l'orella, doncs, la gent al veure que era tan complicat arribar a tindre un acord, doncs, moltíssima gent ja estava fent-se la idea doncs, de que se podria anar a unes eleccions. I bé, doncs, què hagués passat? Pues, bueno, no ho sabrem, no ho sabrem. Podem suposar que bueno, doncs, primer haguéssim tingut que esbrinar si Junts pel Sí s'hagués pogut tornar a reeditar o no, o Esquerra hagués anat sola, Convergència hagués anat sola, què hagués fet l'Escup, què hagués fet doncs, qui d'alguna manera va treure tants bons resultats aquestes darreres eleccions espanyoles, com és Podem, què hagués passat tot això, pues no ho sabrem. Jo crec que l'important és que s'ha aprofitat una ocasió doncs, que ens donava les urnes, hem també doncs, fet una acció de responsabilitat perquè convocar unes eleccions val molts diners i són moments on hem de ser molt conscients de tot el que hi ha, però de totes formes, a part d'això, era donar continuïtat a un mandat que el poble va votar i que avui en dia doncs, veiem com se pot pues, desenvolupar doncs tot este mandat que en el qual doncs, se presentaven doncs, una sèrie de partits que van guanyar unes eleccions i que, a més, se tracta d'una legislatura on ha de ser curta i ha de ser, doncs, ja ha de preparar el que ha de ser doncs, unes eleccions, les properes, on ja doncs, ha de ser on poguéssim fer unes eleccions normals. Ara el que hem de fer és fer els passos necessaris doncs, per a formar, per a constituir, per a fer aquestes estructures d'estat que ens ha d'adoptar aquesta nova república, on doncs, estem tots engrescats i que estem volcats doncs, a arribar fins al final.
Anirem parlant d'aquest acord de governabilitat i d'aquest procés que s'engega des d'avui ja, amb què la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, lliurarà doncs, aquest acord de ple del Parlament al rei d'Espanya, per tal de, doncs, de moment, diguem-ne d'aquesta manera, segueix un govern autonòmic, tot i que ja s'ha parlat des d'alguns sectors de la CUP que no és el govern autonòmic que es parlava. Seguim avançant amb més temes, en aquest cas ja parlem amb temes municipals. La passada setmana tancàvem setmana amb la denúncia que va presentar la diputada Hortènsia Grau de Catalunya Sí que es Pot per Tarragona a Fiscalia de Medi Ambient per tal de denunciar les actuacions a les platges Caleres amb Sauló, amb els abocaments de terres de Pedrera al nostre municipi. Una denúncia que en una primera instància va anunciar vostè a través de les xarxes socials que l'Ajuntament presentaria. Va ser el mateix dia en què es van fer aquests abocaments. Finalment, després de les converses amb Costes i de la retirada, vostès van decidir de moment paralitzar aquesta denúncia. Bé, després doncs aquesta denúncia de Catalunya Sí que es Pot a la Fiscalia de Medi Ambient, quines mesures prendran vostès a partir d'ara, després d'aquesta presentació de la denúncia, i una mica quina resposta tenen vostès a aquesta presentació de la diputada Hortènsia Grau d'aquesta denúncia?
Mm-hmm. Nosaltres el que valorem és que Costes en aquell moment tingués una reacció, vam entendre, ells van reconèixer que havia sigut un error i van reaccionar amb rapidesa per a restablir l'estat natural en quan estaven, en com estaven les nostres platges de Calavidre i de Sant Jordi. En aquest cas, nosaltres, havent solventat aquest problema, o sigui, estar en les platges tal com haguéssim tingut que estar, pensem que ja no tenim tants de motius per a que haguéssim d'anar de frente amb això. I més després de les converses, nosaltres volem donar una oportunitat, les converses que hem tingut amb Costes en la subdelegació de l'Estat, que per restablir a partir de quan es va produir això, que hi hagués una fluïdesa amb les converses, amb les comunicacions, que se'ns consultés, que se'ns tingués en compte, i sobretot demanar-los-hi sobretot que en el cas de que s'hagin de fer altres abocaments, aportacions de sediments, de terres, que en aquest cas serien arena de platja, no? Si haguessin de fer-ho.
Les típiques regeneracions que es fan abans de la temporada de bany.
En tot cas, sempre, amb temps que hi hagués un petit projecte explicant de la necessitat de fer alguna regeneració d'aquestes platges. No?
I sobretot també algun informe ambiental. Entenem que en aquest sentit és el que va mancar en aquest abocaments de Sauló que va haver a les platges de Calavidre i de Sant Jordi.
Sí, si tracta de saber exactament quin tipus de material s'ha de posar, en quines platges, en quines dates, una mica tot, i quin impacte pot donar això. Jo crec que no és una cosa complicada. I també vam fer referència a que tot depèn de quines platges haguéssim de tocar. No? Per exemple, que arribi a una època que es demani una aportació d'esta arena a les platges que ja són urbanes, que ja estan modificades per la mà de l'home, no? Que estem parlant de Pixabaques, estem parlant de l'Alguer, estem parlant de Calapepo, té una lògica perquè són platges on hi ha molta afluència de gent, de turisme, a l'època sobretot de l'estiu, i que són les platges potser que tenen més necessitat, no? Tot això, parlem-ne, que ens ho expliquin, no? Però també fora d'aquí, jo crec que hem de tenir en compte que un dels valors més importants que tenim a la Cala són aquestes platges verges que tenim, salvatges, que és el valor que ens dona, no? I això no és res més bonic que veure com la natura les va posant i traient de puesto, no? I les va movent, i una vegada estan més curtes, l'altra vegada són platges més grans, i això jo crec que també és allò que la majoria de la gent que ens visita vol tornar a trobar quan vingui a la Cala, no? I això és el que hem de respectar. En quant a la denúncia que fa a Fiscalia per part de Catalunya Sí que es Pot, bé, nosaltres respecte total, és una cosa que ells creuen convenient fer, nosaltres ho respectem, per suposat. Nosaltres també l'únic que vam comentar és que també hagués estat bé comunicar-ho abans a l'Ajuntament, de dir anem a fer una acció, anem a portar això a Fiscalia, més que res perquè per coneixement, perquè també els mitjans nostres públics poguessin fer-ho evident i explicar-ho de primera mà, no tenint que fer cap a altres mitjans d'informació que ens preguntaven què havia passat, no? Una mica per deferència. El que reclamem també és una mica això, no? De fer les coses ben fetes. com creiem que s'ha.
Aquest mitjà va parlar precisament divendres amb la diputada Hortènsia Grau i va poder explicar també doncs, el per què feien aquestes valoracions. Ella apuntava sobretot a que aquestes platges que estan dins de la xarxa Natura 2000 i que per tant pertanyen, diguem-ne, la custòdia pertany a la Generalitat perquè el la Direcció General de Costes, el Ministeri de Foment en aquest sentit, va incidir en aquestes platges fent aquests abocaments, quina relació hi havia i quina falta de comunicació s'havia produït i si consideraven que podia haver responsabilitats en aquest sentit.
Nosaltres amb això només podem trobar doncs, agraïment doncs, a que des de fora doncs, es preocupin doncs, de l'estat de les nostres platges. Nosaltres també el que tenim és la responsabilitat de gestionar doncs, com estan les nostres platges. I amb això estem posats i també doncs, amb aquells que són titulars, doncs, aquells que són responsables, doncs, intentar buscar que hi hagi una bona comunicació i sobretot perquè en som responsables de l'estat de les nostres platges, saber que tot se faiga de manera correcta i que a més també tenim la responsabilitat de que els recursos de tots doncs, s'utilitzin de la manera més adequada i sobretot a l'època que correspon.
Tenim poc temps, se'ns acaba el temps de l'entrevista, no voldria sens dubte parlar d'una de les coses que ha anat passant aquests dies. Això es va ubicar, aquesta extracció del sauló de les platges en plens dies de Nadal. Han passat unes festes nadalenques molt intenses al municipi. Com ho ha viscut vostè i si ha participat també de les diferents activitats, la cavalcada dels Reis, l'arribada dels Reis Mags, la nit de Cap d'Any, la revetlla de Cap d'Any, com ho va viure tot plegat?
Bé, jo, bé, aquestes festes jo crec que han anat molt bé i també doncs, aprofitar per agrair a tota la gent doncs, que fa que això sigui possible, perquè l'Ajuntament no és ningú, sinó és de la mà doncs, de la gent, dels voluntaris, de tota la gent doncs, que viu la festa i que, bueno, sense anar més lluny, per exemple, doncs, l'arribada dels Reis, doncs, agrair especialment a tota la gent que ho ha fet possible i que des de l'entrada doncs, amb la goleta de dos pals, que era també una mica doncs, una novetat, i era mirar a veure com quedava. Jo crec que va quedar bastant bé i va ser bonic, i també doncs, el que és el circuit doncs, de la cavalcada doncs, amb bon temps, perquè també doncs, era un goig doncs, veure com en aquelles èpoques, en aquelles dates, pues no feia fred, i estem parlant del 5 de gener, no? I d'això també s'agraeix. I després, doncs, va, clar, l'espectacle, doncs, el que és lo pavelló, també, doncs, donar moltes gràcies a la col·laboració que tenim, doncs, desinteressada sempre, doncs, de tota la gent que hi posa, doncs, el seu granet d'arena, on, doncs, això fa que el poble, que la cala, doncs, se sentia més viu i també, doncs, sense la gent no som ningú, i això ho fem per tots, i especialment en una data doncs, on ho fem pels crios, per la gent més menuda, pels xiquets i per les xiquetes, que són dies doncs, màgics, especials, i que és un goig de veure doncs, com la gent hi col·labora, i d'aquí doncs, bueno, donar les més sentides gràcies.
Un desembre, un gener, que no estan sent gens freds, com vostè deia, ho serà la Candelera?
M'estàs preguntant coses molt difícils,
Ja sap per on te vaig, ja sap per on te vaig.
No ho sabem. Seria gros si sapiguéssim quin temps farà per la Candelera. Bueno, a la cala sempre tenim els abrics preparats, també.
També mirant què passarà a Sant Antoni, sempre aquella, no? Si...
Bueno,
ja si, si Sant Antoni plora, la Candelera riu. Ja veurem com està el temps aquest pròxim cap de setmana que celebren les festes majors al Perelló de Sant Antoni. Una Candelera que entenc que ja comença ja a preparar-se, tots els departaments de l'Ajuntament s'hi estan volcant, i deixo del fred perquè em sembla que avui vol fer una exclusiva pel nostre programa, ja que comencem també una exclusiva i d'un nom que molta gent ja espera i molta gent ja demana conèixer en aquestes setmanes prèvies a la nostra festa major.
Doncs sí, aprofitaríem, jo també em feia molta il·lusió doncs, poder ja fer-ho públic, i ho hem estat treballant aquests dies i parlant amb aquesta persona, perquè es tractaria doncs, de ja, pues, desvetllar una mica el nom de qui serà el pregoner de les festes majors de la Candelera. No? I bé, doncs jo entraria dient, explicant una mica també que li volem donar una mica de sentit a tot allò que fem, no? I bueno, passa que Este any 2016 serà un any on iniciarem doncs, una sèrie de preparacions, de treballs, on hi posem molta il·lusió, perquè és algo que a la Cala pues, té un valor, tenim un tresor aquí al davant a les nostres mars, i es tracta doncs, dels vaixells enfonsats, on hauríem de preparar aquest any, el 2016, doncs, una mica de fer força feina, perquè l'any 17, l'any proper, la majoria dels enfonsaments dels grans barcos de la Primera Guerra Mundial pues, compliran 100 anys, és un centenari doncs, que serà l'any 17. I per a una mica començar a engrescar-nos tots i també doncs, saber de trobar una persona doncs, que ha fet molt per la Cala, que ha dedicat doncs, molt del seu temps i que a més a l'Ametlla de Mar doncs, n'hi traiem i en traurem un profit encara més gran perquè ha treballat sobre uns actius turístics, culturals, patrimonials molt, molt gran, i aquesta persona és Josep Maria Castellví, que és, doncs, ell va estudiar geografia i història i també doncs, ha intervingut en nombroses campanyes doncs, d'excavacions arqueològiques, és un especialista, doncs, és un enamorat de la Cala. També entenem que és conegut, sobretot doncs, en tot el que és l'àmbit doncs, del port, del món de la pesca, i és una persona doncs, que té molta estimació doncs, a tot el que tenim. Ell, si recordeu, doncs, va fer doncs, un llibre sobre tots aquests enfonsaments, és un especialista on doncs, ha pogut també doncs, conèixer doncs, els nostres doncs, grans bussos de sempre, no? Doncs, parlant doncs, del benvolgut Paco el Rana, ja, doncs, que ja no el tenim entre nosaltres, i també doncs, molts dels altres doncs, que ja no estan i que han ajudat doncs, a donar doncs, aquestes informacions doncs, que van desembocar doncs, amb este llibre, on tenim pues, bueno, un valor, i tot això doncs, ho volem treure. Llavors, què menys que agafar i donar doncs, esta oportunitat doncs, de que de la mà d'ell doncs, pugui obrir-nos unes festes majors, on no només serà el contingut d'esta obertura doncs, de les festes majors, sinó també tots aquells treballs, aquells projectes doncs, que aniran seguits de tot això.
Per tant, doncs, Josep Maria Castellví serà el pregoner de la Festa Major de la Candelera 2016. Recordeu també que, per exemple, Castellví va ser un dels promotors, un dels impulsors dels documentals que hem pogut veure televisivament també dels enfonsaments a través de les televisions de l'Estat. Senyor alcalde, també una Candelera que tindrà meritori especial perquè també es compleix enguany el centenari de la segregació del municipi. Per tant, també tindrem, entenc que alguna mena de fil conductor també en aquesta pròxima Festa Major sobre el centenari de la segregació de l'Ametlla de Mar.
125,
disculpeu, 125, correcte, 125 anys de la segregació. Ara pensava en el centenari dels vaixells enfonsats, que serà aquest pròxim 2017, 125, correcte, de la segregació del municipi. Per tant, doncs, dates significades, dates significatives, i que anirem escoltant i també bueno, compartint en aquest espai el sempre amb tu, al qual li agraïm que ens hagi acompanyat en el nostre primer programa. Ens hem allargat bastant del temps de l'entrevista, però sens dubte volíem compartir i també desvetllar qui serà el nostre pregoner de la Festa Major, a treballar-hi dur i a preparar unes excel·lents festes.
Molt bé, moltes gràcies i el que hem dit, us desitjo molta sort amb aquest programa i realment doncs, que ens ho passem tots molt bé.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Nosaltres seguim amb la nostra sintonia des del sempre amb tu. Ja us hem avançat que avui tancaríem el nostre programa amb una pinzellada, sens dubte, d'àmbit cultural. Obrim el nostre primer absenta, l'absenta, la beguda dels bohemis i la beguda que ens portaran cada dilluns els companys del col·lectiu Cala Cultura. Seran Ramon González i l'Àngel Martí els qui ens acompanyaran en el tram final del programa dels dilluns per posar-nos el punt més cultural del programa. Avui estrenen secció parlant dels Premis Literaris de l'Ametlla de Mar i ho fan parlant amb el primer dels guanyadors del Premi Nit de Poesia al carrer, amb Julián Arribas. Amb ells serà el temps de tancar el nostre primer Sempre amb tu del 2016.
l'absenta i jo, compartim muts les nits, vells esperits que s'amaguen en la fosca, cercant paraules que fugen de mi, a la llum d'un llumí i nicotina. No s'il·lumina aquell vers somiat que s'esmuny dissimulant entre ombres. Mil trampes fondes t'aferren al buit i no vols néixer l'escrit del no res. Llepo el meu got amb el polze, les 12. L'absenta i jo compartim llargues nits, sentim ferits que no viu el poema. Sento que la gola em crema, absent, aixeco el cap al vent buscant la fresca. La mà s'engresca a sobre del paper i sento el recer en aquesta copa. I l'absenta i jo som dos erudits, com aquell vells amics, ebris de vida.
Bon dia, dins del programa Sempre amb tu us volem oferir per primera vegada avui un tast d'absenta i us l'oferirà el senyor Àngel Martí
amb la inestimable companyia del senyor Ramon González.
Gràcies per lo de senyor. Absenta, Àngel, per què absenta?
Bé, jo penso que el nom està encertat, no? Buscàvem fer un petit programa, un mini programa cultural d'alta graduació, i que millor nom que l'absenta. No?
L'absenta té alta graduació.
Sí, sí, sí,
i podríem parlar, no sé, podríem parlar de cultura, que per això mos han dit que vinguéssim, per a parlar de cultura. Per a parlar de cultura podríem començar per...
Que millor que els Premis Literaris de l'Ametlla, no?
Doncs que millor.
Que ja han sortit les bases ara fa pocs dies que han sortit les bases, i per tant, jo penso que és el moment adequat de donar-li una mica de publicitat, no, Ramon?
Molt bé, tant, pensem que fem tant un premi de narrativa com un premi de poesia, i a veure, sense voler treure-li mèrit ni a un ni a l'altre, pues, s'havia de començar per algú, començarem pel premi de poesia, per la nit de poesia al carrer.
Sí, sí, hi ha molts de canvis a la nit de poesia al carrer. De fet, per primera vegada, doncs, se fusiona lo que és la part de narrativa, el Premi Narrativa a l'Ametlla de Mar amb el Premi Nit de Poesia al Carrer. Han moltes més novetats també que tindrem enguany, com premis de poesia per l'institut, premis de poesia convocats a l'escola pública. Segurament hi haurà altres sorpreses, com uns dies abans.
La idea és fer una tarda literària, no?
Una tarda literària, sí.
I, però ja que parlem, voldríem parlar del Premi de Poesia, podríem anar a parlar a buscar el primer guanyador del Premi de Poesia. El primer guanyador del Premi de Poesia va ser... Bueno,
Julián Arribas.
Sí, de Borriana, amb l'obra El Brot i la Branca. On hem d'anar l'any 2010... I què us sembla si us el presentem? Fins ací m'ha dut el temps, silenciós, que buit no sona. Fins a tu, que per ser dona conjures el cicle etern. I omplis el buit dels meus brots, amb l'alè, tot just en riure, perquè sapiem que per viure han de morir amb l'hivern. Te sona, Julián?
Doncs sí, sí que me sona. Me sona de fa ja uns quants anys.
Tants, 5 o 6 anys. Tants com 6, ja, tants com 6.
Sí.
Bon dia, Julià, i benvingut en aquest primer tas de l'absenta.
Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
No res, doncs us presentem a Julián Arribas Pérez, nascut a Borriana l'any 66. Va ser el primer guanyador del Premi de Poesia Nit al Carrer de Cala Cultura, aquí a l'Ametlla de Mar. I, bueno, Julián Arribas havia escrit novel·les, sobretot novel·les juvenils, i per lo que vam estar parlant, mos va dir que era la primera vegada que s'havia decidit a presentar-se en un premi de poesia. Se va presentar en un premi de poesia que va ser el nostre, nosaltres vam ser los agraciats, i va guanyar. Què et va portar a presentar-te, Julián, al nostre premi?
Perdona, no t'entens la pregunta, perquè tinc un poder.
Sí, que dic que és, què és el que et va portar a presentar-te al nostre premi la primera vegada que el convocàvem?
Jo era aficionat a escriure poemes i vaig pensar en un moment donat el donar-li eixida a algun poema per mirar a veure si agradava a la gent o no agradava. I vaig furgar per internet i vaig trobar una publicitat i això de la poesia al carrer me va cridar molt l'atenció, perquè la poesia normalment es posa sempre de manifest en llocs en llocs tancats. Em va encuriosir, i el detall de ser al carrer, perquè jo sempre he pensat que és una cosa que s'ha de donar a conèixer a la major quantitat de gent possible, em va traure que fos al carrer i vaig decidir presentar el poema.
I, Julián, d'aquell 2010, d'aquell guanyador del primer premi de poesia al carrer de l'Ametlla, al 2016, un home tan polifacètic com tu, què ha fet durant aquests anys?
Durant aquests anys, bueno, jo havia dedicat el temps anterior, escrivia sobretot novel·la. L'any, al voltant del 2010, és quan vaig fer algunes coses de poesia, i per tant, a partir del 2010 sí que vaig continuar fent alguna coseta de poesia. Vaig guanyar també tres o quatre premis, tots ahí a la vostra terra, a Catalunya, i després vaig estar escrivint llibres d'estudis històrics locals, i he fet també moltes coses de teatre. He fet tres o quatre obretes de teatre que després d'escriure-les hi ha alguna companyia que les representa, i fins i tot he pogut dirigir-les en alguna ocasió. I això és el que m'està omplint actualment. Actualment ja t'he dit que el teatre és el que més m'atrau ara. La poesia la tinc una miqueta de costat, però no te diré mentira, i sí que de tant en tant m'assenté a l'ordinador i alguna coseta sí que continuo escrivint.
Sí, perquè fas música també, no?
Sí, sí, és la meva passió, és la meva passió. Jo realment el que sempre he volgut ser és una estrella del rock and roll, però això... ho tinc també una miqueta per cada costat. He estat un temps tocant en grups, però bueno, la vida te porta pels camins que ella vol i no els que tu vols, i això ho tinc un poc ara també de costat.
Quin record guardes d'aquell premi de l'Ametlla de Mar?
Doncs mira, guardo un record magnífic, i a més he recomanat el presentar-se a aquest premi a alguns amics, perquè me van tractar d'una manera excel·lent, vaig fer moltes amistats. He de nomenar principalment a Joan Callau, que era un poc el que em va tocar per telèfon, amb el qual vaig fer amistat i vam estar xerrant, i després tota la gent que estava allà a la cultura, que vam estar sopant, que vam estar compartint aquella nit, gent majíssima, gent molt agradable. Jo em vaig sentir com en ma casa. De fet, l'Ametlla de Mar, quan vaig o passe per l'Ametlla de Mar, és un lloc que forma part de la meva biografia. He guanyat premis a altres llocs, que també estic molt agraït, però allò va ser una miqueta especial, sobretot perquè era un tracte, des del primer moment va ser un tracte entre amics, i vaig estar molt, molt, molt a gust. De fet, jo tinc la proposta, l'autoproposta feta de tornar alguna vegada per a poder saludar-vos a tots i poder estar una estoneta amb tots els de Cala Cultura.
Ja tardes, Julián, ja tardes.
Ja ho sé, que tarde, ja ho sé, ja ho sé.
Escolta, què t'anava a dir? Com valores el creixement que té el nostre premi? No sé si te n'has enterat que ara farem ja obra publicada, hem allargat la...
Sí, és cert. Vaig estar mirant-ho i ja veus que publicareu obra i això és el que s'ha de fer perquè és una manera de incentivar sobretot a la gent que està començant. He vist també que no es poden presentar autors que ja han guanyat, la qual cosa té pros i contres. En contra està que jo no m'he pogut tornar a presentar, que m'agradaria, però parlant seriosament és una manera de donar eixida a la gent que té eixes inquietuds, a la gent que està començant, i començant no significa que siga jove, sinó que està començant a escriure, i ho pot començar a escriure de major, i per tant jo considero que és un atractiu i és un lloc on poden eixir nous valors, que a lo millor no s'atreveixen a presentar-se a altres llocs on es presenten poetes de renom, i així sí que es poden presentar.
De fet, l'esperit del premi Poesia, de Nit de Poesia al Carrer, és aquest, és descobrir... Clar. Gent nova que, com tu molt bé dius, no té per què ser jove, sinó gent que comença en aquest món o que no sigui coneguda. Sí. Aquest és l'esperit que porta el premi.
Clar.
Molt bé. Doncs, Julián, moltes gràcies pel temps que mos has dedicat. Si mos vols dir alguna cosa més, i la veritat és que te prenc la paraula i a veure si realment un dia... pots vindre, mos tornem a veure i mos assentem, si convé, davant dels micros de la ràdio, fem una cosa una mica més extensa.
Això seria magnífic, també.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Bon dia.
Gràcies. Bon dia. Adéu. Ramon, Julián Arribas va ser el primer guanyador, però no podem acabar el programa sense fer una referència a tots aquells escriptors que han guanyat algun cop el nostre premi, no?
Me sembla molt.
Sembla? Doncs mira, el 2010 va ser Julián Arribas, com hem dit, el 2011 Josep Fàbrega i Selva, el 2012 Joan Guas Torné, el 2013 Raimon Aguilló, el 2014 Joan Carles González Pujalte i aquest últim premi la Mireia Companys amb Tríptic de l'Instant Suspès.
Molt bé, Àngel, ha arribat el moment de tapar l'ampolla d'absenta, no sigui cas que perdi a grau, i es voldríem deixar una frase per a la reflexió. El càstig del mentider és no ser cregut quan diu la veritat. Aristòtil.
Salut i absenta, i fins la setmana que ve, Ramon.
Fins la setmana que ve, Àngel.
Els nostres companys de l'absenta, Ramon González i l'Àngel Martí, que avui han estrenat també la seva secció en col·laboració amb Cala Cultura, portant també un temps de poesia, de literatura, de narrativa i de moltes altres arts culturals que passaran cada setmana, tots els dilluns, per a tancar el nostre Sempre amb tu, Fini.
Pues sí, arribem ja a la recta final, avui estrenem programa i també ens hem allargat de temps. Però bueno.
Avui no passa res, o primer ens allarguem, demà ja mirarem de quadrar més això de l'horeta. Anem a fer una mica de repàs abans d'acabar d'alguns apunts locals, d'alguns comunicats que tenim damunt la taula. Avui, per exemple, comencen els assajos de Los Xics Calerós, de la colla castellera local de Cara Candelera.
Comença la canalla esta tarda al local del Sifonero, recordem, anant cap al camp de futbol i es veu allí la porta amb els castells pintats.
Amb el logotip pintat i tant.
Avui, com dèiem, a les 7 la canalla, tots els xiquets i xiquetes també va haver el taller en el casal d'aquest Nadal que els hi ha agradat i volen anar a provar-ho, cap problema, els pares poden portar els seus xiquets avui a canalla, a l'assaig de canalla, i l'assaig en general, l'assaig tot serà al pavelló poliesportiu, no al local, al pavelló poliesportiu els dimarts i també els divendres, a l'hora de sempre, a partir de les 8 de la tarda, l'assaig general. I avui, canalla, a partir de les 7 de la tarda, com dèiem, al local del Sifonero. També s'han fet públics els cursos, suposo que tots ja heu vist el tríptic de...
I els cursos de formació que proposa la Regidoria de Formació i Treball de l'Ajuntament per aquest hivern, no? Per a moure'ns una miqueta, aquella gent que té temps, nosaltres sempre anem ocupats, però aquella gent que té temps, idees originals per a passar aquest
hivern.
Però
n'hi ha, Dani, no hi ha excusa, n'hi ha a tots els horaris. Per exemple, hi ha un per a fer nances, los dissabtes, de 10 a 2 de la tarda.
Els tradicionals que segueixen en veu en aquests cursos.
També hi ha un taller de remendar, i un taller per fer ganxillo, que ha tornat molt en primera plana.
Està moda, no?
També per crear, per a persones ja jubilades, hi ha per crear una app, internet, i també per fer un àlbum digital. No deixen de ser curiosos.
També per a recuperar aquelles fotos que abans sempre anàvem en paper i ara els nets tots només ho porten amb els mòbils i amb els pendrives i els ordinadors. S'han de posar al dia també la nostra jove gent gran per a posar també els àlbums digitals per a guardar els records dels nets i de tot això.
Doncs hi ha una variació de cursos, nosaltres dic tots, en parlarem...
Demà en parlarem a l'informatiu i durant els pròxims dies també ens acompanyarà la regidora de formació per explicar-nos aquests cursos. També un curs subvencionat que ha començat avui per a les persones aturades. Tot això ho desgranarem demà al nostre temps de notícies. També més coses per apuntar als apunts.
Recordar que de tota manera us podeu adreçar al telecentre, al carrer Pau Casals, o trucar al 977 45 72 69 o a través del mail telecentre@ametllamar.cat per informar-vos d'horaris, preus i
de tots els cursos o de la formació que hi ha disponible a l'abast de tots els calerós i caleres. Algun apunt més, Fini?
Pues sí, també avui podies apuntar ja pel sorteig de palcos.
Ah, ja hem parlat de Candelera amb l'alcalde, també tenim temps de parlar de Candelera. Jo crec que ja hem passat el Nadal, l'hem girat, ja tenim ganes de Candelera, no?
Tothom que volia un palco, com sempre, a la regidoria de festes, en horari de matí, de les 10 a les 2, fins divendres. Divendres serà l'últim dia per apuntar-se, divendres dia 15, i divendres hi haurà ja el sorteig. Serà a les 7 de la tarda a la sala, i també és una festeta el sorteig de palcos.
Sí, perquè a veure qui es queda fora i qui es queda dins. Esperem que tots en tinguessin per a tots.
Recordar que abans d'apuntar-se amb el nom, heu de portar el número del carnet d'identitat, el DNI.
També és important. Si ja tenim los palcos, en breu també tindrem ja l'obertura d'abonaments. Esperem que la setmana que ve o la pròxima ja estaran també en marxa. Amb aquest apunt, me sembla fini ja de tanquem ja el nostre Sempre en tu. Avui hem fet més llarg que menys, no passa res, del primer programa havíem de mereixer-nos passar-nos uns quants minuts del rellotge. Demà hi serem puntuals a les 12, com ja sabeu, a la nostra cita del Sempre amb tu, que arranca aquest 2016 d'una forma diferent, passa del dimarts i del dijous a de dilluns a divendres.
I de 12 a 1, ni que avui sigui una miqueta més tard.
La 1 i 22 tanquem el nostre programa d'avui. Gràcies, Fini.
Dani, gràcies.
I tornem demà.
Demà a les 12, a l'hora al tall.
A l'hora al tall, també als nostres oients, gràcies. Demà hi tornarem puntuals a les 12 amb el Sempre amb tu.